L'Espluga FM Ràdio et desitja un bon Nadal.
Bon dia, benvinguts a l'Inquiets, programa número 14. Avui és dissabte 16 de desembre i ja passen 6 minuts de les 12 del matí.
Empàtics, enèrgics, entusiastes, curiosos, divertits. A l'Espluga FM Ràdio som inquiets.
Molt bon dia a tothom, va, passeu, passeu, un dissabte més us farem costat aquí a l'Espluga FM Ràdio i com sempre abans de començar, deixeu-nos ser agraïts. Avui posem l'ull en totes aquelles dones i homes que han organitzat a la Conca de Barberà més d'una trentena d'actes per sumar donatius per la Marató de TV3.
Inquiets, amb Gerard Bosch.
Avui és dissabte 16 de desembre i us estarem acompanyant aquí a l'Espluga FM Ràdio fins a la una del migdia.
Tots som inquiets.
Bé, i què és la Marató de TV3? És un programa de televisió, una campanya solidària o una lluita contra una malaltia? Per alguns la Marató potser és un testimoni o una via de finançament per la investigació o per altres un nom estrany d'una malaltia que no havien sentit anomenar mai o potser també pot ser una simple xifra d'euros. Per molts doncs són pobles, ciutats, la Marató també pot ser un sopar, esmorzars o dinars solidaris, nombroses activitats. Alguns són voluntaris, molts aporten donatius i segurament molts més s'ho miren des de casa com un simple espectacle televisiu. La Marató són iniciatives solidàries, música, història, presentadors, pobles i ciutats. La Marató pot ser una llarga llista de coses, però en definitiva, en resum, podem dir que és un moviment social solidari.
Inquiets, tots els dissabtes a les 12 del matí i els dilluns en reemissió.
Bé, doncs, en aquest Inquiets d'aquest dissabte 16 de desembre prestarem atenció a tots els actes que es celebren a la Conca de Barberà amb motiu de la Marató de TV3. De fet, en repassarem alguns dels més interessants, però també anirem de ruta. Avui, amb la Lali Puig, marxarem dels estudis per conèixer una ruta pel terme de la Conca de Barberà. Tot seguit la coneixerem. I també parlarem amb la nutricionista Helena Vidal, amb l'Hermínia Martí, doncs les dues conversaran sobre un fet de la nutrició que hem de tenir molt en compte i avui doncs també aprendrem aquest valor. Amb el Josep Morató avui coneixerem quines han estat les tendències musicals segons Spotify i les principals plataformes de difusió d'aquest 2017. No sabem si us agradaran, però com a mínim són les més escoltades d'enguany. I també avui visitarem la botiga El Parell amb la Laura Poblet, un nou establiment de la Unió de Botigues i Empreses de l'Espluga que coneixem aquí a l'Inquiets. I per si tot això és poc, doncs acabarem amb l'agenda dels Inquiets, amb l'Anna Marc i les seves propostes culturals i socials per aquests dies.
Empàtics, enèrgics, entusiastes, curiosos, divertits. A l'Espluga FM Ràdio som inquiets.
Dotze minuts ja de les 12 del matí, deixem ja que doncs, la Lali s'incorpori aquí en aquest estudi de l'Espluga FM Ràdio. No sé si ens sent... Sí? Bon dia, Lali. Sí, ara sí.
Hola, bon dia.
Molt bon dia. Marxem de ruta?
Sí, marxem avui de ruta. Canviarem una mica de municipi, però sortirem i arribarem des de l'Espluga.
Doncs va, som-hi, marxem.
L'inquiet és aquella persona que no pot parar mai quieta. Per això et volem proposar noves coses. Ara és el moment de les rutes.
Doncs avui ja ho veieu, comencem i només començar ja volem marxar, però Lali, benvinguda avui a l'Inquiets. De fet, la teva primera participació proposant-nos la, la ruta, no?
Sí, sí, sempre enviem el Gonzalo i precisament avui ell està de ruta amb un grup i bueno, m'ha tocat a mi.
Però en qualsevol cas deies que sortirem des de l'Espluga en una ruta que no sé si té nom. Comencem a vegades definint un nom o posant-li un títol, no sé si aquesta...
El títol, bueno, l'hi hem posat nosaltres, perquè no és una ruta que físicament estigui senyalitzada com a tal, però nosaltres li diem la ruta de les ermites.
La ruta de les... Val, deu passar per ermites.
Evidentment, sí.
Va, comencem per l'Espluga de Francolí, però sí. Abans de conèixer aquest itinerari, descrivim una miqueta les característiques d'aquesta ruta. Quants quilòmetres té, si és complicada o no?
Sí, a veure, quilòmetres més o menys, la que proposem nosaltres té uns, no arriba a 16 quilòmetres, uns 15, 800 o així, no arriba a 16. Diríem que és mitjana, no és ni molt, molt fàcil, però tampoc és difícil, vale? Perquè té algun punt una miqueta de desnivell i algun punt una mica més dur. Fàcil, és fàcil de fer, és molt agradable i combina plana, bosc i té sobretot molta cultura.
Això, abans de començar, destaquem potser algun atractiu que tingui aquesta ruta per qui ens estigui escoltant potser dirà, ostres, això m'està generant interès, no? I després s'animen a conèixer l'itinerari.
Interès principal, el que he comentat, el tema de les ermites i a més lligades, enllaçades, perquè normalment aquí la gent de l'Espluga coneix molt bé la seva ermita, la de la Trinitat, la gent de Montblanc visita sovint la seva ermita, la de Sant Joan, i nosaltres el que proposem és que les coneguem totes amb una mateixa ruta, passant per l'Espluga i per Montblanc, és una ruta circular.
Clar, i totes tenen el seu atractiu, perquè realment són punts molt bonics.
Són punts bonics, són punts molt, molt, molt importants per la gent d'aquí de les comarques, molt representatius, i que moltes vegades me continua sobtant que hi ha gent que encara no les coneix. D'aquí, eh? Gent d'aquí, de la comarca, que encara no les coneix.
I no sé si a vegades també hi ha històries darrere d'aquestes ermites?
Sí, sí, moltíssimes històries.
Doncs va, aprofundim una miqueta més en aquest recorregut. Si vols, ens plantem ja en aquest punt d'inici.
Mira, el punt d'inici, els quilòmetres que nosaltres proposem, surt des d'aquí, des de la plaça de l'Espluga, d'entre les esglésies. Aleshores, a partir d'aquí, jo la ruta la dividiria en quatre parts. Una primera part que ens portarà de l'Espluga a Montblanc. Aquesta, posem-li, ens costarà una horeta, però va molt bé perquè és una primera part que ens ajuda a calentar una mica el cos. Va per pista ampla, per pista fàcil. En un principi sempre anirem seguint aquesta primera part, el GR-175, que és el tram que està senyalitzat com a GR per bicicletes, d'acord? O sigui, sortim de l'Espluga, direcció cap a l'Ermita de la Trinitat, però de seguida agafarem a l'esquerra el trencall, que ja està indicat, que posa GR-175 per bicicletes, i tota aquesta pista ens servirà per fer un primer calentament. Aquesta part també és interessant perquè concilia una mica el que és el món agrícola amb el bosc, anem ja barrejant una mica bosc, i tota la plana d'aquí baix.
Clar, perquè passem pel peu del bosc, no?
Exactament,
que és l'últim punt.
Sí,
està...
l'últim punt, i anem conciliant aquests dos mons, l'agrícola i el bosc, i ens permet això, calentar i començar a estirar les cames fins que arribem a la població de Montblanc. A Montblanc, la gent que no és de la conca doncs sempre pot parar una estoneta, fer una petita volta, però de seguida retomem el camí, i aquí entraríem a el que per mi és la segona part, i diguem-ne, per mi, la més dura de la ruta, perquè l'ascens de Montblanc fins a Sant Joan doncs, té un nivell interessant. Montblanc el tenim a 300 metres, 330, i l'ermita a 700. Vull dir que hem de pujar bastant, però precisament aquí ja ens fiquem a dins del bosc, aquí estem al paratge natural, i aquí ja deixem el tema agrícola, ja ens fiquem a l'interior del bosc, molt ombrívol però molt maco, pins, alzines, la típica vegetació d'aquí que tenim aquí, fins que arribem a dalt a l'ermita de Sant Joan. Aquest tram també és fàcil de trobar perquè està senyalitzat també com a GR-175, però per senderisme només, d'acord? Si en bicicleta hauríem d'anar per la pista, i el maco d'aquesta ruta és anar pel sender, caminant, va fent molts revolts perquè és la manera de pujar sense que ens esgotem, i és molt, molt maco. Aleshores, l'arribada a Sant Joan és molt interessant perquè ja veiem l'ermita, la veiem des de la pista, I és el punt, el nostre objectiu principal, sí. No? Arribar a l'ermita de Sant Joan. Aleshores, quan estem a punt d'arribar a l'ermita, hi ha un petit trencall que ens envia cap a l'Espluga o cap a l'ermita, hem de tirar cap a dalt. I aquí, bueno, és un, aquesta part és, no la trobarem mai als llibres, perquè aquesta és el que nosaltres fem fer a les persones que portem allà, i és que sempre diem que a Sant Joan no pots marxar sense haver escoltat les tres campanes.
Escoltat o haver tocat?
Escoltat.
Escoltat?
Escoltat, sí, hi ha tres campanes. Va. D'acord? Aleshores, la primera la trobem justament aquí, quan arribem en aquest trencall, que ens trobem una antiga peça de tren, no sé com se diu... Bueno, és una, com un topall de tren, i tu toques aquí aquesta primera campaneta, que abans, quan hi havia ermitans a l'ermita, era una manera d'avisar que arribava algú, i ara pues, simplement l'hem de tocar per sentir el seu soroll i indicar que estem arribant. Quan arribem a dins de l'ermita ens trobarem una edificació espectacular, que era...
Que s'ha anat treballant també.
S'ha anat treballant, anys, no? És una ermita que, bueno, va quedar abandonada a la Guerra Civil, aleshores l'any 93 un grup de persones de Montblanc van decidir reconstruir-la i la veritat és que ha quedat impressionant, i a més és un refugi que és lliure pels excursionistes, pots dormir allà, pots menjar, ho tenen molt ben cuidat. I la veritat és que la gent que s'hi queda o que fa servir aquest espai té molta cura i sempre se troba en molt bones condicions.
Però per anar-hi t'has de posar en contacte amb algú?
Sí, evidentment has de trucar, però vull dir que és molt curiós trobar-se en un espai així, obert, perquè a més l'ermita està oberta, la pots visitar per dins. Aleshores, quan entres a l'ermita t'hi trobes la segona campana, que és una campana molt gran, que també has de tocar, i és un so molt espectacular, perquè si deixes passar l'estona, l'escoltes durant molta estoneta, no? L'ermita la pots visitar per dins, és una ermita que a més està consagrada, vull dir que es poden celebrar misses i es poden celebrar celebracions, i aleshores puges ja a la part superior de l'ermita, que és on trobem el mirador, que és, aquest és el mirador típic de Montblanc, que té una banderola, una senyera col·locada, i aquí és on trobarem, sentirem la tercera campana, perquè has de pujar al mirador, posar-te al costat de la senyera, mirar al fons, a la conca, i escoltar la teva campana interior.
Val.
D'acord? Aleshores, aquí és una estoneta per relaxar-se, per estar tranquil, i escoltar aquesta tercera campana, que és nostra, que és la que portem nosaltres a dins.
Bueno, que és el punt gratificant, no?, quan arribes en aquest mirador.
Exactament, vull dir que no ens ho hem d'aprendre per pujar a fer fotos i simplement transmetre-ho als altres, sinó que hem d'estar allà per sentir-ho nosaltres, hem pujat fins allà dalt, i és una estoneta per nosaltres, per pensar-hi i per disfrutar de la vista, sobretot si fa un bon dia, perquè podem veure els Pirineus nevats i bueno, tota la conca, i és espectacular. Aleshores, el curiós d'aquesta ermita, la seva història és que està relacionada amb la història de Leonor d'Urgell,
sí.
Vale, que era, bueno, és una persona que va viure aquí durant 15 o 16 anys, amb aquesta ermita, però parlem del 1400, o sigui que no hi havia les condicions que hi ha ara, com si diguéssim. Aquesta dona era la germana d'un comte, del comte Urgell, de Jaume d'Urgell, que se suposava que era el pretenent al tor de la corona d'Aragó, però després del compromís de cas, bueno, evidentment no va sortir ell, i Jaume va ser acusat de traïdor, etc. I durant molts anys, pues, aquesta dona, Leonor d'Urgell, doncs, havia de viure en una fortificació que es deia Morella, com a càstig, com si diguéssim. Quan ja la van deixar marxar, ella va decidir venir aquí a viure i va estar 16 anys fent vida d'ermitana aquí dalt. Aleshores hi ha una petita cova que es diu així, la cova de Nialó, que és com és Na Elionor, però que al final ha quedat ajuntat així. La gent del poble, bueno, la gent d'aquí la coneix com la cova de Nialó, i és on va viure aquesta dona. A partir d'allà, després van haver molts ermitans a l'ermita, fins que va quedar abandonada. No?
Per aquesta cova hi podem passar?
Sí, ja, amb aquesta cova està indicada, des de l'ermita hi ha un indicador, un petit sender, i val la pena entrar a veure-la i fer-se una mica la idea del que seria viure allà, amb aquelles condicions. El 1413, aquesta dona va morir el 1424, precisament per la peste, va morir allà. No se sap si ella va construir l'ermita o ja hi havia alguna cosa feta i la van reconstruir, però bueno, la qüestió és que té molta història i és molt curiós. Aleshores, quan hem visitat l'ermita de Sant Joan, hem sentit i escoltat les tres campanes, si no, no podem marxar. Aleshores ja tornem a baixar cap a baix i reemprenem la ruta, el sender que ens portarà cap a l'Espluga. En aquest moment ja no retornem a Montblanc, sinó que continuem direcció a l'Espluga. I aquí ve un tram, a veure, aquí hem de dir que s'acaba per mi el que seria el més dur de la ruta i tot el que tenim ara és bastant planer, bastant baixada i relaxat. Aleshores tenim un tros de sender molt, molt maco també, que continuem veient vistes cap a la conca fins que arribem a baix a la pista forestal. Aquí està tot indicat, vull dir que no hi ha pèrdua, ningú es pot equivocar, perquè continuem sempre pel GR-175. Uh-huh. Aleshores anirem resseguint la pista, sempre descens, mai hem de pujar, sempre cap a baix, fins que arribem a la propera ermita, que és l'altre objectiu de la ruta, que és l'ermita de la Trinitat. Vale, aquesta ermita, bueno, a vegades està oberta, tenen també servei de bar i també és antiga, també el que passa és que com de la primera part de l'ermita no queda gaire cosa, el seu estil és més modern, és més d'estil barroc, però també té algunes coses molt interessants per veure, no? Una gruta artificial i també té algunes figures, algunes escultures.
I ara fa poc, aquest estiu, es va restaurar el Camí dels Misteris, no?
Que exacte, també va ser sí, també n'han fet una mica, exacte, també ho estan arreglant, també és, diguem-ne que és l'ermita, és el punt de lleure, no? De la gent d'aquí, de l'Espluga, on també se celebren moltes reunions, moltes festes, i és el punt típic i per fer menjars, dinars, calçotades, i aleshores sobretot de cara a l'estiu és molt agradable perquè és molt ombrívola i s'està molt a gust, vull dir, no fa calor i aleshores val la pena visitar-la també, estar-se allà una estoneta i si està oberta o se pot demanar, doncs visitar el seu interior.
Ens agrada conèixer històries, no sé si aquí hi ha algun relat darrere d'aquesta ermita de la Santíssima Trinitat.
No, bueno, relat més que res, doncs com totes que l'any 36 va quedar també saquejada i també se va haver de reconstruir. Però aquí la veritat és que no tinc cap història així curiosa.
Mira,
jo almenys no si conec,
està,
no sé.
Clar, si algú ens està escoltant i sap algun relat al voltant de l'ermita de la Santíssima Trinitat...
Segur que aquí de l'Espluga ni algú
que... Un altre dia ho podem ampliar.
Exacte, que ens truquin i que ens ho expliquin també, que així ho afegirem quan portem grups i ho explicarem també.
En qualsevol cas, l'ermita de la Santíssima Trinitat de l'Espluga era el segon punt, no, de referència d'aquesta
ruta. Sí, el segon punt de referència, sí, perquè l'hem fet amb aquesta direcció, no, d'Espluga Montblanc, ermita Sant Joan i de baixada allà cap a l'Espluga. Aquí a l'ermita de la Trinitat, el que és bo, i a mi m'agrada que les rutes tinguin opcions, no, o escapatòries, per dir-ho d'alguna manera. La nostra ruta ens porta encara cap a l'interior del bosc, fins a la Font de la Oca, però bueno, aquí sempre a l'ermita de la Trinitat pues a vegades hi ha gent que té l'opció de trucar per telèfon, la poden venir a buscar o poden acabar de fer la baixada cap a l'Espluga
per la pista, no?
Per la pista, que per mi mai és aconsellable acabar una ruta per pista asfaltada i sembla que és més fàcil, però pels genolls i per les cames és una mica més pesat, no? Jo sempre prefereixo anar per camins, senders i continuar coneixent una miqueta l'interior de les muntanyes. Aleshores la nostra ruta continuaria una mica al GR i continuaríem pujant fins al Tallafocs i aleshores ja baixaríem cap a la Font de la Oca. Aquest sender és preciós també, té un mirador molt maco i no té cap pèrdua tampoc i ens porta fins a la Font de la Oca, que també és una masia antiga, molt curiosa, que ara és una casa de turisme rural. Es diu així Font de la Oca perquè a l'interior té una font en forma d'oca i és una font mineromedicinal també. I també és una casa que té història, és antiga, del segle XIV, però bueno, això si voleu us apropeu, que allà la Lourdes i el Josep us ho explicaran millor també, i també podeu dinar o dormir o fer estada. I a partir d'aquí doncs, ja baixaríem pel camí recte fins a l'Espluga. Aquí també tenim variants, però penso que és una ruta tranquil·lament pots estar 4 horetes, 5 horetes.
Deies uns 16 quilòmetres,
sí, no? Sí, 16 quilòmetres per tenir aquest desnivell i tenir tants punts d'interès. Jo sempre penso que l'interessant és anar parant i anar veient coses i no anar ràpid.
Clar, contemplant l'entorn,
sí,
i la natura.
Exacte, vull dir, home, si volguessis anar ràpid, la pots fer molt més ràpid, és evident, però no és la idea d'aquestes rutes que proposem, sinó d'anar tranquil·lament, fins i tot pots passar el dia amb aquesta ruta, fent parada a Montblanc, fent parada a les ermites, i és aconsellable portar coses per menjar, perquè quan estàs allà no tens pressa per tornar. Els senders són maquíssims i es pot fer qualsevol època de l'any, a l'estiu, perquè és la part de la muntanya que és més ombrívola i hi ha molt de bosc, molt tancat i tampoc és dur, i ara l'hivern ben tapat.
I una pregunta, trobarem aigua? Trobarem
fonts? Sí, a la font, precisament a Montblanc hi ha aigua, evidentment, sí. A dalt a l'ermita de Sant Joan també, a l'interior de l'ermita, al costat de l'església, hi ha una petita font que, evidentment, ells sempre posen que l'aigua
no té garantia, no?
No té garantia, però és evident que ho han de posar, però se pot veure perfectament, o sigui, se pot agafar aigua, i després a l'ermita de la Trinitat, doncs també, aleshores és una ruta que té bastanta aigua. Molt. Encara així, sempre proposem portar un mateix de tot, perquè mai te saps el que te pots trobar. Clar. A vegades ens ha passat en diferents rutes que hi ha fons i aquell dia no funciona, no ha passat alguna cosa, és millor no refiar-se i sempre portar al damunt una mica d'aigua, menjar i disfrutar del dia.
Molt bé, doncs l'Ali Puig, de responsable de Drac Actiu. No sé si ens hem deixat algun detall, alguna darrera recomanació, però en tot cas una proposta que és molt xula. Jo aquesta, sí, veus, sí. Per exemple, la vaig poder fer de més petitet i és una ruta que, doncs, que és assequible,
sí.
I que de fet és molt, molt,
sí,
molt bonica.
Sí, l'únic que sí que s'hauria de vigilar quan vas de l'Espluga a Montblanc, ja a meitat, abans d'arribar a Montblanc, hi ha una pujada a l'ermita, hi ha un camí que posa ermita de Sant Joan, sobretot que la gent no es confongui, perquè no és aquest, és el que surt des de Montblanc, el GR, no. Perquè aquest que està mig de camí, la part de dalt és bastant dura, puja molt, molt més recta,
sí.
I el començament és molt maco, és molt agradable, i tot el final es fa molt dur. O sigui, si la gent el que vol és fer-ho amb calma, tranquil·litat i no cansar-se massa, que arribin a Montblanc i facin el GR.
Clar.
El dia que vulguin poden provar aquest altre sender, que ja us dic que està entre Espluga i Montblanc, ja veureu que hi ha un sender indicador, però que no és aquell.
Molt bé, doncs
vale.
Lali Puig, moltes gràcies, ens hem apuntat
vale,
aquesta
sí,
ruta,
sí, quan
vulgueu. I és això, vull dir, un diumenge, un dissabte, sí, és un dia, sí, perfecte, sí. Per sortir i fer aquest recorregut. Moltíssimes gràcies.
Vinga, a vosaltres.
Penso que seguir somiant ens farà avançar. Miro a la cara i els ulls no deixen de brillar. Si venen maldades junts, obrirem les ales. Que només hi ha mals vents per qui no sap on va.
Sentíem les senyals horàries de 12:15 del matí. Dissabte 16 de desembre tenim aquesta proposta ja apuntada, magnífica, aquesta ruta de les ermites. La recomanem, des de l'Espluga FM Ràdio. Però ara el que volem fer és destacar algunes de les propostes per aquests dies amb motiu de la Marató de TV3 a la Conca de Barberà. Enguany, a la nostra comarca se'n celebren més de 30. De fet, algunes ja s'han celebrat, com per exemple a Vimbodí i Poblet, on van sumar prop de 5.500 euros, o a Barberà de la Conca, on també van recaptar 1.600 euros. Per tant, algunes ja s'han fet, però encara n'hi ha moltes d'altres que podeu fer aquests dies. Va, comencem per casa. A l'Espluga de Francolí, l'acte central serà el sopar solidari d'aquest dissabte 16 de desembre al Pavelló del Casal. La iniciativa ja s'ha celebrat, de fet, durant 6 anys i aquesta vegada comptarà amb les actuacions de l'Escola de Dansa del Casal i del trio Laime, Júlia Valls i Judit i X Miró. Diumenge, l'Espluga pintarà una de les 22 peces del megamural dels Pessebres Vivents de Catalunya, un disseny de Suso Camunyes i, doncs, que d'aquesta manera l'Espluga de Francolí des del Pessebre Vivent del municipi hi aportarà el seu fragment. I també diumenge, la Germandat de la Santíssima Trinitat celebrarà un vermut solidari a la plaça de l'Església. I durant el cap de setmana, a la botiga Maria José Decoració es vendran en detalls del tallaret de la llar, també tot plegat per sumar fons per la marató de TV3 enguany per la lluita contra les malalties infeccioses. A Montblanc, les iniciatives solidàries venen de la mà de l'AMPA de les escoles del municipi. D'una banda, l'AMPA de l'escola Les Muralles celebra aquest divendres a la plaça Major un taller de decoració nadalenca, també un taller de teatre familiar i un mercadet solidari. Això ja s'ha fet, mentre que l'AMPA i el Col·legi Mare de Déu de la Serra proposen un esmorzar solidari per aquest dissabte, complementat també de diverses activitats per als infants, com per exemple inflables, tallers de maquillatge, de cuina o activitats esportives. Tot plegat acabarà amb una flash mob. I a Santa Coloma de Caral es celebrarà el Festival de Nadal de l'Escola Badruna i dilluns una xocolatada solidària de l'Escola Cor del Roure. El passat 2 de desembre, de fet, ja van celebrar un espectacle de màgia i humor a càrrec d'Isaac Jurado, amb el qual es van recaptar 840 euros. A Sarral, les propostes tindran lloc aquest dissabte durant tot el matí al pavelló municipal, amb una jornada lúdico-esportiva per infants. També celebren, per exemple, altres tallers, com un taller de costura solidària. A Solivella també solidaritzen amb la Marató de TV3 aquest diumenge amb una caminada que començarà a les 9 del matí i un esmorzar solidari. També celebra un bingo, volíem dir, solidari i un berenar amb xocolata a la societat a càrrec de l'Associació de Joves del municipi. On també, per exemple, hi ha activitats programades és a Senan. En aquest cas, les iniciatives es celebren aquest diumenge des de 8:45 amb inflables i també més propostes. Per exemple, a les 11 del matí es farà un taller de reposteria i a 2:45 es farà cagar el tió de Nadal. De cara a la tarda, a 6:45 es farà un berenar solidari i a les 6 un concert a càrrec de la coral Terpiscore. I la Sant Silvestre, per exemple, Montblanquina del dia 31 de desembre i la cursa de la Llufa de l'Espluga del 28 de desembre també donaran els seus beneficis a la Marató de TV3, que celebra amb aquests actes paral·lels a municipis, a pobles i ciutats durant tots aquests dies, però que demà, diumenge 17 de desembre, viu el seu dia central amb aquest programa televisiu i de ràdio a TV3 i a Catalunya Ràdio.
Però he decidit que no vull fer-te cas. Ara pot semblar que tot s'enfonsa, t'asseguro que jo me'n sortiré. Quan la nit sembla que és més fosca, respiro. Em veus lluitant aquesta guerra, sempre amb els peus a terra. I quan la son no m'acompanyi, no hi ha...
D'aquests opuns, tot plegat de la Marató de TV3 a la Conca de Barberà, un any més la comarca es volca en aquesta iniciativa solidària, però continuem amb d'altres temes importants també. Aquí ens agrada sobretot als inquiets conèixer i descobrir noves coses. I l'Armínia, com sabeu, l'Armínia Martí, gairebé cada setmana ens proposa un contingut relacionat amb la nutrició. Avui, també, celiaquia.
I com és habitual, un dissabte més contem amb la col·laboració de la nostra terapeuta nutricional, Helena Vidal. Bon dia, Helena, benvinguda.
Hola, bon dia.
Amb l'Helena parlem d'alimentació saludable, de sentir-nos millor a través dels aliments i de tenir una vida, en definitiva, més activa. Sí?
Exactament.
Helena, hem parlat d'altres malalties en anteriors programes, com és l'hipotiroidisme. Ara anem avui a parlar de la celiaquia i les intoleràncies, que cada vegada en aquest món, no?, sentim més gent que o és intolerant al gluten, o és intolerant a la lactosa, o és intolerant, no? I és com que, pam, ha sortit ara totes les intoleràncies del món.
Bé, jo penso que probablement ja existien des de fa temps, però sí que és cert que amb el canvi d'alimentació i cada vegada amb un elevat consum d'aliments altament processats i refinats i en els que molts cereals s'han canviat transgènicament, ha fet que hi hagués una alteració en el nostre organisme i que sorgissin moltes al·lèrgies i intoleràncies. Una de les més destacades i que cada vegada hi ha més població que en tenen és la celiaquia, no? Que avui potser és el que ens centrarem més, però per descomptat que n'existeixen moltes altres, i el que al final tenen en comú és que hi ha una gran alteració dels intestins.
I aquesta alteració dels intestins no es deu fer un dia per l'altre, és a dir, deu ser mesura dels anys, no? Des de que la indústria alimentària omple el rebost de la nostra llar.
Exacte. Yes. A veure, també pot ser que sigui genètic, vale? També hi ha un factor genètic que també hi té un pes, però sí, per descomptat és que, clar, a mesura que hem anat introduint aliments que dèiem, no?, molt processats, un blat que no té res a veure en el blat original, doncs clar, això d'aquí ha fet que de mica en mica et vagi anant atacant en el teu propi sistema immune i al final doncs acabi provocant això d'aquí una alerta.
Molt bé, doncs parlem de la celiaquia.
Doncs bé, la celiaquia sobretot és persones, una malaltia doncs, que poden patir diferents persones i llavors aquestes és que tenen una alta sensibilitat al gluten, vale? Que és una substància que conté principalment el blat, però també contenen altres cereals. Llavors totes aquestes persones el que han de fer és retirar-los de la seva dieta. Però la meva recomanació és que no a partir d'aquell moment comencin a buscar productes amb l'etiqueta sin gluten, no? Uh-huh. Perquè aquí no resoldran realment el seu problema. El seu problema d'origen és que han consumit una substància que pel seu cos era al·lèrgica i això ha fet molt de mal a tot el sistema intestinal i primer de tot el que s'ha de fer és curar aquest sistema intestinal, recuperar tota aquesta mucosa. I llavors el que si ho fem, primer de tot, per descomptat s'ha de retirar el gluten, però si aquest canvi d'alimentació passa a ser continuant en una alimentació basada en productes processats, hi haurà una recuperació, però no al 100%. Llavors, per descomptat, doncs, el que hem de fer és tornar a anar al que estem parlant en els programes, no? Alimentació.
És a dir, si traiem el gluten però continuem menjant malament, doncs només estarem beneficiant un 5% al nostre cos.
Exacte, exactament.
Però una pregunta amb això del gluten, perquè clar, ara hi ha fins i tot gent que pot menjar gluten que tampoc en menja. Bueno. Això és bo, és dolent, perquè hi ha com una mica de moda amb tot això, no?
Sí, el que passa és que com el gluten, el que s'ha vist en diferents estudis és que ens altera molt la flora intestinal i les vellositats intestinals, vale? I que està fent mal. Llavors, amb certes patologies que es puguin patir, el que es fa és eliminar aquest gluten, tot i que no en sigui celíac, vale? Tot i que no en tinguis al·lèrgia. Per què? Doncs per prevenció. D'acord? Però això d'aquí no vol dir que doncs, tu, si estàs bé de salut, no tens cap tipus de problema, no n'hagis de menjar. No, no hi ha problema en què mengem. Però preferiblement, llavors, si en consumim, el que s'ha de fer és consumir doncs, cereals més antics, pans de veritat, no? Un pa fermentat amb massa mare, de llarga fermentació, etc. I no hi ha cap problema en consumir-los.
Llavors. Un pa de veritat. És bonica aquestes dues paraules. Sí. Un pa de veritat amb cereals antics.
Sí, amb cereals com per exemple podria ser l'espelta o la xeixa o el camut, que són cereals que no s'han modificat i per tant el nostre cos el reconeix molt millor i no produeixen al·lèrgies. Vale. I el pa, per exemple, que és una de les coses que pot estar sobre la taula, esmorzar, dinar i sopar, i realment és que de pa en té poc.
Clar. Abans hi estava més el pa damunt la taula, ara no?
Ara potser cada vegada menys i és millor.
I és de menys qualitat. Com...
Sí, sí, sí. Pans que no és pa, realment.
Els celíacs, quins productes porten gluten?
Llavors, el celíac el que ha de tindre clar és que no pot consumir cap cereal que contingui gluten, però és que això d'aquí no s'acaba aquí. I per això deia que si ells continuen menjant productes, doncs veuran que molts productes que potser ni es plantejaven, no sé, per exemple, una llauna, no? Una conserva, ha de fixar-se que hi posi l'etiqueta sense gluten, perquè la farina s'utilitza com un aglutinant en la cuina i, per tant, la indústria alimentària l'utilitza per moltíssims productes, ja que aglutina i fa que doncs, bueno, tingui una consistència, aquell aliment, diferent. Uh-huh. I llavors doncs, no, han de vigilar en els embotits, han de vigilar... per exemple, amb les melasses, amb les mels o en diferents substàncies que portin sucres, perquè també de vegades s'utilitzen, amb les figues, per exemple, unes figues seques que després que recobreixen també de farina, amb certes begudes, com per exemple la cervesa, també haurien de tindre en compte, amb els embotits, amb els patés, amb els formatges d'aquests d'untar, vale? Uh-huh. També amb les conserves de carn, tot el que sigui de conserves de carn, hamburgueses, de croquetes, tot això d'aquí també normalment se n'utilitza, en conserves de peix, vale? Aquestes conserves de peix amb salses o amb tomàques, amb les salses, tot el que siguin salses, condiments, vale? Tot això d'aquí també se n'afegeixen, amb fruits secs fregits, amb patates fregides, amb patates d'aquestes de bossa, amb els caramels, amb les xutxes, no? Amb els gelats, clar. No? I,
no s'espanti ningú, no. Que hi ha vida més, o sigui, hi ha aliments més enllà d'això que estàs dient.
Per descomptat. No? No? O sigui, tindríem el típic, no?, que el que ha de fer és deixar de menjar... doncs els cereals que porten gluten, no?, que és el blat, uh-huh. L'espelta, la civada, el camut, la xeixa, tots aquests cereals els ha de retirar, no?, i això d'aquí s'hauria d'acabar aquí la llista, però després és, bueno, tots aquests altres productes que he anat anomenant que indirectament la indústria alimentària està posant aquí farina i per tant doncs, també els han de retirar. Però hi ha un món molt més enllà que tot això d'aquí, que és una alimentació saludable, una alimentació natural i que comencin a comprar aliments de veritat. Aliments que no porten etiquetes, aliments que no ens farà falta buscar el sense gluten, no? Que és una peça de fruita, la carn de veritat, tot allò que comprem i que realment ens dona la nostra terra, tot això d'aquí no té etiquetes. Uh-huh. I per tant, és tot això d'aquí el que podran menjar. No?
L'únic que hem d'aprendre, no, és a saber utilitzar-los i cuinar-los i processar-los nosaltres mateixos, que això també és requereix de molta formació.
Bueno, requereix tornar a recuperar una mica els hàbits que feien els nostres pares o els nostres avis. No? Ara el que passa és que hem descuidat la cuina, hem descuidat a l'hora d'anar a comprar i doncs ara sembla que això d'aquí ho hàgim de tornar a aprendre, no?
Sembla.
Però sí, sí. Realment és molt més fàcil i tindre les coses clares. Realment un celíac pot arribar molt apurat i quan fa un canvi d'alimentació i comença a alimentar-se de forma realment natural i saludable, i ho fa perquè està tan apurat i són tants els símptomes i el malestar que té, els beneficis són brutals.
El que passa és que a vegades aquest malestar que un pot sentir, que és a dir, no el mate però el fa estar malament, uh-huh. com que no et mate, doncs vas aguantant, no?
Sí.
O sigui, tenim aquí com ens agrada aguantar a vegades...
Sí,
a...
sí.
Bueno,
sí.
Ho trobem com a normal, vull dir.
Sí,
ho acceptem.
Clar, perquè saps què passa? Que el dolor no és d'un dia per l'altre, vale? Sinó que és gradual i és de mica en mica en mica en mica. I llavors arriba un moment que t'hi acostumes amb aquell dolor i amb aquell malestar, uh-huh. I et creus que allò és normal, no? Fins i tot ens arribem a acostumar doncs, que a tindre mal de cap o que a tindre diarrea o tindre estrenyiment, no? Ah, doncs no, jo vaig
així,
a l'Alabama,
no?
jo sóc així. I clar, i no m'ha arribat aquí per sentir totes aquestes coses i passar-ho per...
No sé quin dia vaig sentir que ens passem 40 anys de la nostra vida espatllant el nostre cos per després els pròxims 40 anys intentar recuperar-lo, no?
Sí.
Som així els humans de complicats a vegades,
sí,
no?
És com
perquè una... puguem-nos sentir bé a través de l'alimentació, no?
És una llàstima, és una llàstima, però bé, al final és una cosa, penso, que de l'ésser humà, no? Hem d'entreposar, hem de caure, hem de cremar-nos, hem de fer-nos mal per aprendre i per saber, ah, vale, això d'aquí és el que no he de fer i per tant ara vull corregir. I bé, doncs no passa res, no? Doncs som així, potser, i l'important és corregir.
Alguna recomanació més en el que és el tema de la celiaquia?
Bé, el més important i el que jo diria és que el que és que s'han de basar en una alimentació 100% natural, en el que puguin menjar fruites, verdures, llegums, els cereals que sí que en poden consumir, perquè n'hi ha molts de cereals lliures de gluten, com podria ser l'arròs, el mill, el feijol, la quinoa, per tant, vull dir, poden introduir el cereal dins de la seva dieta. Jo el que sí que no recomano és el blat de moro, tot i que és sense gluten, però també és un cereal molt transgènic i per tant no el recomanaria. Però la resta de coses les poden consumir en totalment tranquil·litat sempre que hi siguin 100% naturals i després el millor sempre és que ho manipulin a casa, perquè realment podran veure, no?, què és el que hi posen i què s'hi afegeix, perquè estarà a les seves mans.
I després una altra eina que ajudarà a fer aquesta transformació, suposo que és, com tu deies abans, tenir temps per cuinar i tenir temps per anar a comprar.
Sí,
és a dir, no hi ha canvi, sinó...
Clar, el canvi no només serà en el plat de l'hora de dinar, sinó que aquest canvi comença a l'hora d'anar a comprar, a l'hora de cuinar, a l'hora d'organitzar-te i a l'hora de prioritzar que els aliments que et poses en el teu cos és una cosa superimportant. I per tant, que com tot en la vida, requereix el seu temps.
Helena, gràcies per parlar-nos de la celiaquia un cop més, un dissabte més, per ajudar-nos a millorar el nostre organisme a través de l'alimentació. Ens retrobem ben aviat.
Molt bé, moltes gràcies.
Que vagi bé. Una abraçada.
Vinga, adéu.
Molt bé, doncs continuem en aquest dissabte 16 de desembre, en aquest Inquiets, i com saben, l'Espluga FM Ràdio és una ràdio que parla de tots vostès, perquè sou els protagonistes de la ràdio local, i a més ens apropem cada setmana en un establiment de la Unió de Botigues i Empreses de l'Espluga de Francolí. Amb la Laura Poblet avui descobrim Calçats al Parell.
Una platja que no hi va... Bon dia, inquiets. Avui tornem a ser ben a prop. Som a la sabateria El Parell. Segur que tots la coneixeu, perquè només cal passar pel carrer Torre Jordi i podeu trobar a la cantonada un aparador força gran i sempre us hi podeu aturar a fer una ullada. La Nuri Cartanyà és qui porta aquesta sabateria i ara ens en donarà més detalls. Bon dia, Nuri.
Hola, bon dia.
Primer de tot, com fem amb tots els establiments, preguntem pel nom. D'on surt la idea de posar-li El Parell?
Bueno, teníem diverses opcions, però després vam pensar que com que les sabates sempre van en parelles, doncs El Parell era... Mira, ens va semblar que estava bé, que era original.
Molt bé. Quan fa que regentes aquest negoci ara?
Ara fa 7 anys i mig, el març farà 8 anys.
Déu-n'hi-do. I què et va empènyer a agafar una sabateria?
Bueno, sempre és una cosa que m'havia passat pel cap, que sempre m'havia fet gràcia, i llavors, bueno, a la feina on estava, com que anava malament, doncs això va ser ja, doncs, el definitiu, el que ens vam decidir.
Tu t'ho havies plantejat abans, doncs?
Sí.
Algun... Va ser difícil al principi fer aquest canvi?
Home, una miqueta, perquè clar, sembla que no, però no saps de què va, no saps de què va, i comprar, doncs, a l'hora de comprar és la clau. Perquè no saps si compres massa, si compres poc, quins models...
Suposo que amb el temps...
Bueno, amb els temps i que de moment em van ajudar una mica, sí.
Molt bé. En aquest establiment, Nuri, podem trobar tot tipus de sabates. Ens en pots destacar algun model o ens pots explicar una mica quina és la varietat de sabates que hi tens?
Lo que es ven molt és la sabatilla i després la sabata de la marca Pitillos és una sabata que és de pell i que doncs, dona molt bon resultat, que la gent està contenta, és el que es ven més. I d'home, la marca Noton doncs, també té molt bon resultat.
Mm-hmm, perfecte. També hi trobem, a part de sabates d'aquestes marques que ens has comentat, diversos complements. Pareu l'orella ara, oients, perquè si esteu pensant en fer algun regal de Nadal, aquí teniu varietat de productes per poder triar. Què hi trobem?
Doncs hi podem trobar des de bolsos, bufandes, guants, bueno, hi ha les sabatilles, el regal estrella de Nadal, llavors carteres, carteres de dona, carteres d'home, paraigües, tant d'home com de dona, plegables, dels grans, i bufandes...
Cinturons, ara veig.
Ah, cinturons, també, sí, cinturons, i bueno, una miqueta de tot. Mm-hmm.
Molt bé, doncs ja ho sabeu, si voleu passar per aquí i fer-hi una ullada, ho teniu molt a prop. Núria, tu quina part de la teva feina és la que més t'agrada?
Home, el tracte amb la gent.
La gent és amable, a vegades costa, no?, aquest tracte de client, no? Però a tu t'agrada. Això és perquè què es necessita per estar de cara al públic?
Bueno, no sé el que es necessita. Normalment la gent és amable, sempre en trobes algun una mica girat, però en general és amable, sí.
Molt bé. I per últim, faríem la pregunta que també fem a tots els establiments, que és quin és el producte estrella, el que podríem dir que més es ve, no? I en el teu cas?
Bueno, em sembla que ho he dit, el producte estrella, em sembla que és la sabatilla, i sobretot per Nadal es regala moltíssim pel cacatió, pel Reis... I... La sabatilla, diria jo. Mm-hmm.
Doncs ja ho sabeu, amb els peus ben calents per passar aquestes festes. Moltes gràcies, Núria, per haver-nos atès.
A vosaltres, gràcies.
Fantàstic, és un dia més aquestes propostes de la Laura Poblet, que visita els establiments de l'Espluga de Francolí. I avui, abans d'acabar, abans de conèixer l'agenda dels inquiets, deixeu-nos que us fem les recomanacions per aquests dies a l'Espluga FM Ràdio, perquè, de fet, a més de la programació habitual, em prendrà protagonisme l'esperit nadalenc demà, diumenge, aquí a l'Espluga FM Ràdio, amb el programa Persones que eduquen, amb la Montse Bosch i la Filu Ferrer, perquè els infants de l'Espluga en seran protagonistes recitant els poemes de Nadal. Més d'una desena d'infants de l'Espluga passaran per als estudis de l'Espluga FM Ràdio en aquest estudi 1 per recomanar-nos i desitjar-nos un molt bon Nadal. Per tant, avui us fem aquesta recomanació. Després del passeig musical demà, amb la formació musical Meli Mató com a convidada, doncs també tindreu aquesta cita al programa Persones que eduquen amb els infants de l'Espluga de Francolí i els poemes nadalencs. I bé, ara sí, anem acabant. Abans obrim l'agenda dels inquiets per conèixer més propostes per aquests dies a la Conca de Barberà. I dir agenda dels inquiets és sinònim de saludar, volíem dir, a l'Anna Marc. Anna, molt bon dia.
A les recomanacions de l'agenda dels inquiets d'aquesta setmana, en primer lloc us recomanarem els actes que fan a Senan en motiu de la marató de TV3 d'aquest any 2017, que celebraran el proper demà diumenge, dia 17 de desembre del 2017. A partir de 11:15 del matí hi haurà inflables i després un taller de reposteria. A 14:45 hi haurà el tió de Nadal i a partir de 4:15 inflables per als més petits. A 17:45 esteu tots convidats al berenar solidari i finalment a 18:00, per cloure els actes a favor de la marató, hi haurà un concert de Nadal a càrrec de la coral Terpiscore. Creiem que poden ser uns actes interessants perquè en primer lloc doncs, col·laborem o col·laborareu els que hi pugueu anar i us faci il·lusió amb la marató de TV3, que aquest any, com sabeu, està dedicada a les malalties infeccioses. I per altra banda, com sempre fem amb aquest apartat, us recomanem doncs, anar a Senan, per si mai no hi heu anat, i conèixer doncs, aquest poble tan petit però molt bonic. I la segona recomanació de l'agenda dels inquiets d'avui és per la setmana vinent, concretament pel dia 20, que és el dimecres, que tindran, és el dia que tindran lloc els concerts de Nadal de l'Escola Municipal de Música. Per començar el dimecres, que hem dit el dia 20, a 5:15 tindrà lloc a l'Església Vella el concert dels cursos de sensibilització i cors de l'Escola de Música. Aquests són els alumnes més petits i creiem que pot ser molt bonic, doncs, gaudir d'aquesta estona de música feta a l'Espluga per nens i nenes també de l'Espluga. Llavors, també el mateix dia, com hem dit, el dimecres, dia 20, després, a les 7 de la tarda, tindrà lloc a la Sala Folk i Torres, al Casalet, el concert, però en aquest cas dels conjunts instrumentals infantil i juvenil i també dels combos infantil i juvenil. Creiem això, que és una proposta interessant, perquè a vegades doncs, no ens cal anar molt lluny per poder escoltar música i segurament doncs, descobrirem cançons o instruments i podrem gaudir d'una bona tarda de música. Finalment, inquiets, només destacar que podeu entrar, com sempre, a l'apartat Agenda de la web esplugafmradio.cat, sí, esplugafmradio.cat, i allà doncs, trobareu tots els actes de Nadal, de Nadal i els que no són de Nadal, també tots els actes que se celebren a la Conca, que durant aquest mes de desembre en són molts. Trobareu els horaris, els cartells i el contacte dels organitzadors de cada acte per si teniu qualsevol dubte o voleu ampliar informació. Així doncs, us desitgem molt bona setmana, inquiets.
Perfecte, Anna, moltíssimes gràcies. Aquestes són les propostes per aquesta setmana de l'Agenda dels Inquiets. I ara així tanquem aquesta nova edició de l'Inquiets, el programa número 14 de la temporada. I marxem, com sempre, donant-vos les gràcies per la vostra presència i us diem que la setmana que ve hi tornarem amb un programa especial, també amb un toc nadalenc. Totes les propostes doncs, seran d'aquests termes, per exemple, les propostes de nutrició o d'altres recomanacions aniran en el context del Nadal. Moltíssimes gràcies per la vostra confiança un dia més i que passeu un molt bon cap de setmana. Adéu-siau, bon dissabte.